Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Este dilluns 17 de novembre la Comissió Europea l'ha batejat com a Dia de la Igualtat Salarial perquè, tenint en compte les diferències de salari a partir d'avui i fins al 31 de desembre, les dones treballen debades, és a dir, sense cobrar el que els correspondria si la igualtat salarial existira. La Unió Europea calcula que les dones cobren un 12% menys per hora treballada que els homes. Cal assenyalar que, a poc, la data d'aplicació d'este Dia d'Igualtat Salarial Europea es retarda anualment. Això vol dir que la bretxa entre sous es redueix. No obstant això, continua sent de 44 dies de treball no remunerat este 2025. A Espanya, segons les dades publicades la setmana passada per l'Institut Nacional d'Estadística, de mitjana les dones van cobrar 430 euros menys de salari brut que els homes. Entre els salaris més baixos, hi ha el doble de dones que d'homes que no arriben a cobrar els 1.600 euros bruts al mes. Esta situació provoca que la bretxa salarial es trasllada a les pensions. En este punt es calcula que a la Unió Europea la bretxa de gènere és del 24,5%. Explicat això, repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Es reactiva el Consell Local d'Infància i Adolescència de Pego. Esta vesprada tornarà a caminar esta assemblea després de la parada que va tindre el 2024 i una vegada analitzat en quin punt es troba. La jornada d'avui és de reinici d'un projecte que torna renovat i amb més força, segons indiquen des de Joventut. La carretera Pego-Oliva serà escenari de la sèrie En el círculo de l'assassino de Netflix. Des de les 5 de la vesprada i fins a les 5 del matí de demà dimarts, dia 18, la CB715 estarà tallada al trànsit perquè es puga rodar sense interrupcions. Pego, junt amb les poblacions de la Safor, com Oliva, Gandia o Piles i la mítica Pampols d'esta última localitat, són localitzacions d'esta nova sèrie de la productora Morena Films i Netflix i que està prevista que s'estrene enguany. Còlera, produït per Sergi Miralles, aconsegueix el premi a millor curtmetratge de ficció als Premis Lola Gaos de l'Audiovisual Valencià, un curt que l'únic que està donant-los és alegries des que al mes de març l'estrenaren al Festival de Màlaga. És el que afirma el productor Pegolí, una producció que comparteix amb Mila Luengo. Allí va guanyar a Màlaga la Biznaga de Plata a millor direcció per a José Luis Lázaro, però ja porta Còlera 30 premis. A més, és candidat a els Premis Goya. Més de 500 persones participen en la primera cursa solidària contra el càncer a Pego, una nova proposta de l'Associació Esperança per a obrir el ventall esportiu també a aquella gent que gaudix corrent i no només caminant per la vida. Els diners recaptats en aquest esdeveniment esportiu, recordem que es destinaran a la investigació contra el càncer.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego. Sara García.
Avui reprèn els seus passos, tot i que d'una manera renovada, el nou Consell Local d'Infància i Adolescència de Pego. A partir d'ara l'anomenarem CLIA. Nascut l'any 2022, l'any passat es va aturar temporalment i ara torna a caminar amb la primera sessió que està programada per a esta vesprada a les 5:30 a l'Info Jove Pego. Este òrgan representatiu convoca 15 nous consellers i conselleres i en manté 5 de veterans. Per tant, este nou CLIA comptarà amb 20 membres, el que li dona una major representativitat al grup. Des de la regidoria de joventut són conscient que aconseguir la motivació, la implicació i la continuïtat és important, tot i que saben que no és fàcil i per això enguany les dues tècniques d'esta àrea s'unixen a l'equip coordinador, segons ens explica Maida Moreno.
15 nous consellers i conselleres s'unixen a un projecte que va néixer l'any 2022 i que des d'aleshores s'ha anat consolidant com a òrgan representatiu de la infància del nostre municipi. Va haver un any de paró per determinades circumstàncies i, reflexionant al voltant, pensem que aconseguir la motivació, la implicació i la continuïtat dels més menuts és important i no fàcil, i per això ens incorporem enguany també a l'equip coordinador les tècniques de joventut de l'Ajuntament de Pego. Hem de dir que, tot i eixe paró, continuen amb nosaltres alguns consellers veterans, així que al final el grup ronda els 20 menuts, que és un grup nombrós i molt representatiu.
Coincideix la posada en marxa d'esta nova etapa del CLIA amb la celebració esta setmana, concretament dijous, dia 20 de novembre, amb el Dia Internacional dels Drets de la Infància i l'Adolescència, un marc que dona pistes de les aspiracions d'este nou òrgan de representació pegolí. Es posa en marxa amb un nou format, com hem dit, i sota el nom de Menudes Veus, al·ludint a la participació activa dels més joves en la vida del municipi.
L'inici està marcat per una data molt significativa. El proper dia 20 de novembre es celebra el Dia Universal dels Drets de la Infància i de l'Adolescència. Aleshores, nosaltres hem pensat que coincidia en ser una data especial per reprendre el projecte i per presentar-lo en la nova fórmula. L'hem anomenat Menudes Veus, perquè són menuts i perquè, en definitiva, el CLIA, com sabeu, és un òrgan sectorial com a consell que el que vol és desenvolupar la participació activa, no?, dels més joves en la vida del municipi. I per a que això siga efectiu, tenim que deixar que ells alcen la veu i que tinguin, per tant, veu pròpia. De fet, este és un dels eixos dels drets dels menuts que recordarem al llarg d'esta setmana. Bueno, ja sabem, no?, drets bàsics i fonamentals com el fet de que han de viure lliures, créixer, jugar, tenen dret a rebre educació, salut, protecció i també tenen dret a que se senta la seva pròpia veu.
Este nou Consell d'Infància i Adolescència de Pego es reactiva amb el suport del primer Pla d'Infància i Adolescència del municipi, aprovat en el ple ordinari de novembre. I destaca Moreno que un dels punts claus és tot just la participació i per això defineix el CLIA com a ferramenta fonamental per a portar-la a la pràctica.
Hi ha més circumstàncies especials que coincideixen molt recentment, i és que sabeu també que al darrer plenari va ser aprovat el primer Pla Municipal d'Infància i Adolescència, i un dels seus punts claus és tot just la participació, sent ferramenta fonamental per portar-la a la pràctica, este Consell d'Infància i Adolescència.
El nou Consell d'Infància i Adolescència de Pego té programació anual amb almenys una reunió al mes, amb la varietat com a tònica dominant per a treballar aspectes molt diferents.
Arrenquem avui amb un programa anual que contempla reunions mensuals. Es faran normalment dilluns o divendres perquè els nostres joves estan molt ocupats, tenen unes agendes, que això també cal seure i pensar-hi. I anem a fer activitats molt diferents per treballar aspectes molt diferents. Però el primer i més important era ubicar-nos. Què som? El CLIA de Pego. Coneguem el nostre poble, però baix quina perspectiva? L'hem visitat de forma crítica? A partir d'ara ho hem de fer. I anem a començar amb una jornada que servisca de mostra. Avui, esta sessió especial l'hem anomenada Explorem Pego amb ulleres màgiques, perquè tot just el que anem a fer és això.
Així, la primera activitat del nou CLIA és explorar Pego i revisitar llocs emblemàtics. Durant el recorregut, els 20 consellers i conselleres tindran feina perquè han d'emplenar unes fitxes especials i per a fer-ho hauran d'anar canviant d'ulleres amb l'objectiu de portar idees perquè Pego siga més amigable amb la infància.
Anem a visitar alguns punts clau, com puguen ser el Passeig Cervantes, d'ahir anirem a la plaça Maria Cambrils, a la plaça del Mercat i al Portal de Sala. I els recorreguts itinere que anem fent, anirem omplint unes fitxes especials que han elaborat els nostres companys de Proactives i ens posarem aquestes ulleres especials, com puguen ser unes ulleres de seguretat, no? I preguntarem als nostres menuts què et fa sentir segur o insegur quan camines per esta part del poble. I després ens ficarem les ulleres del coneixement i direm hem explicat algunes coses d'aquest espai, ja les coneixies? Sabies per què s'havia creat aquest edifici o quina funció tenia en els seus orígens? Ens posarem més ulleres, ens en posarem moltes, anem avui molt carregats, ulleres de diversió, ulleres de natura. I va ser un dia molt especial, entre altres coses, perquè eixa visita tindrà la guia experta de les tècniques de l'oficina de turisme que també ens han ajudat a preparar-la i que ens serviran especialment de guia i farem presentació oficial com no podia ser d'una altra manera, amb la presència de la regidora d'Infància i Joventut, Paula Orihuela. Així que jo penso que serà un punt de partida més que interessant.
Els informatius a Ràdio Pego.
I estos dies ha continuat el rodatge de la sèrie En el círculo de l'assassino per les rodalies d'Ambra i esta vesprada i matinada serà el torn de la carretera d'Oliva. Recordem que avui, dilluns 17 de novembre, des de les 5 de la vesprada i fins a les 5 del matí de demà dimarts, dia 18, estarà tallada al trànsit la CB715 per la gravació d'eixa producció cinematogràfica. Una producció de Morena Films i Netflix inspirada en un cas real en el que diuen que va ser el primer assassí en sèrie de la història d'Espanya, Joaquín Ferrandiz Ventura, qui va assassinar 5 dones a la província de Castelló. De dia semblava un home normal i educat, però a la nit es transformava i esdevenia un depredador que assetjava joves front a discoteques, els desinflava els pneumàtics, s'oferia a ajudar-les i després, podeu imaginar-ho, les violava i les assassinava. És per això que aquests dies també s'ha pogut veure l'equip de rodatge en el círculo de l'assassino a la mítica discoteca Pàmpols de Piles, també a Oliva i a Gandia, a més de les localitzacions pegolines. El rodatge començava a finals d'octubre a la província de Castelló i a la nostra zona està previst que finalitzi el divendres 21 de novembre, esta mateixa setmana. La sèrie de ficció En el círculo de l'assassino constarà de 7 capítols que Netflix té pensat estrenar encara en este 2025. El judici a Joaquín Ferrandiz Ventura, el cas en el que es basa la sèrie, es va celebrar el 1999. Aleshores, va ser diagnosticat durant aquestes sessions com a psicòpata i condemnat a 69 anys de presó per l'assassinat de 5 dones. Va eixir de presó el 2023, després de complir 25 anys de condemna, el màxim permès per la llei del moment en què va ser jutjat, atès que en aquest moment encara no estava en vigor la presó permanent revisable. La sèrie aborda el cas presentant una jove periodista interpretada per Gabriela Andrada que prepara un podcast que reconstruïix la història d'aquest primer assassí en sèrie. Este treball el prepara enmig de les tensions creixents que suposa la imminent posada en llibertat de l'assassí després de complir una part de la condemna. Durant la investigació que realitza la periodista per a preparar aquest podcast, com amb l'ajuda d'una periodista veterana, paper que encarna Belén Rueda, que va cobrir el cas en la seva joventut. Interpretació durant la joventut que correrà a càrrec de Catalina Sopelana. El relat se'ns presenta en dos temps, el present, que estarà marcat per l'alliberament de l'assassí el 2023, i el passat, que ens porta als anys 90 del segle passat, quan es van cometre els assassinats. En el repartiment de la sèrie també figuren actors i actrius de gran renom com Francesc Orellana, Loreto Mauleón, Nacho Fresneda, Paula Usero i Albert Pla. El guió és obra de Sergio G. Sánchez i Guillem Clua, i la direcció d'esta sèrie, que barreja el suspens i la investigació periodística amb una reconstrucció de fets ocorreguts a mitjans del 90, corre a càrrec de Sergio G. Sánchez i Pedro Martín Calero.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
I no deixem el cinema, ara parlem d'un curtmetratge que ja està finalitzat i s'ha projectat en diferents festivals de cinema. Parlem de Còlera, que està dirigit per José Luis Lázaro i protagonitzat per Jorge Motos, Manuel Canchal i Nacho Fresneda. I ha estat guardonat com a millor curtmetratge de ficció als Premis Lola Gaos de l'Audiovisual Valencià, lliurats este cap de setmana. A més, és un dels 15 curtmetratges de ficció que opten a la nominació als pròxims Premis Goya, i per això el seu productor, que és el pegolí Sergi Miralles, estava molt content i afirma que des que l'estrenaren al març només els ha donat que alegries este Còlera.
Còlera és un curt que l'únic que està donant-nos és alegries. Des de que estrenarem allà pel mes de març en el Festival de Màlaga i vam rebre el premi La Biznaga de Plata a millor direcció, tot han sigut alegries. Fins ara, sí, a Lola Gaos, rebre el premi dels teus companys acadèmics és molt, molt emocionant. I també ens espenta una miqueta més per a la carrera Goya, que estem entre els 15 curts preseleccionats per a obtindre la nominació, i tot espenta és bona.
La història parteix d'una situació aparentment banal. Després de passar unes quantes hores a la platja, en Guillem i en Nico es queden tancats fora del cotxe. És a dir, no poden accedir al cotxe perquè les claus s'han quedat dins, i per tant allí dins també està el seu telèfon i la roba per a canviar-se. I és un cotxe dels antics que no és tan fàcil d'obrir. En demanar ajuda a un desconegut, una simple pregunta desencadena un gir violent.
Estàs sec?
Pràcticament.
Pràcticament? Mm. Sí.
Però que no està xop, Guillem, en
sèrio. Sí que està xop, que te l'acaba de tocar. Posa't el pantaló.
Dóna-me'l.
Te l'he donat, està en la tovallola.
Ah, me l'has donat.
Sí, el tens ahí.
Què passa, Guillem? Hòstia, Guillem, és clar.
Hòstia, estan dins.
Tio, per favor, no.
No anem a trencar vidres, val?
Tranquil. Fem, guapo?
Bueno, busquem una solució.
Perdona. Perdona.
Hola.
És que ens hem quedat tancats en el cotxe, no el aconseguim obrir.
I és cotxe d'estos antics que una vegada se tanquen ja ni s'obren ni res.
Sois maricones?
Eixa pregunta desencadena, podeu imaginar-ho, un gir violent que converteix un contratemps quotidià en una experiència de supervivència marcada per l'odi. En només 9 minuts, amb una narrativa dura, directa i emocionalment intensa, Lázaro explora la por, la violència i la identitat des d'una mirada realista i sense concessions. Així explica la importància d'esta perspectiva el productor pegolí Sergi Miralles.
I a més, en un curt com aquest, que parla d'una agressió homòfoba, d'aquestes agressions que pensem que ja estan superades, però que vivim dia a dia i que el camí que porten les institucions públiques de negacionisme l'únic que fa és enfatitzar encara més la necessitat de curs com aquest que reflexen aquest tipus de realitats.
Còlera ha superat les 120 seleccions en festivals nacionals i internacionals, consolidant-se com un dels títols espanyols més destacats de l'actual circuit de curtmetratges. Està disponible en una altra plataforma, en aquest cas en Movistar Plus. Ha obtingut 30 premis en festivals, incloent, com hem dit a l'inici, la Biznaga de Plata, la millor direcció al Festival de Màlaga, la millor direcció novella als Premis Fugaz o el Premi al millor actor ex aequo per a Nacho Fresneda, Jorge Motos i Manuel Canchal a la Setmana de Cine de Medina del Campo. Sergi Miralles continua endinsat en nous projectes cinematogràfics. El més avançat és la producció d'un altre curtmetratge, però hi ha també en bastant-se diferents projectes que quan siga l'hora ja anirà anunciant.
I ara, pues, al final, els projectes de cine sempre estem en moltes coses i a veure quines coses estan quallant. Ara estem en fase de postproducció d'un curtmetratge d'Elena Escura, que és la directora amb la que vam guanyar aquest mateix premi fa 3 anys, el Premi a Millor Curt, i estem acabant de muntar el seu nou curt i altres projectes que conforme vagin collant, pues anirem publicant, però molt contents per ara.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Esport i salut sempre van de la mà i ahir diumenge l'Associació Esperança va encetar una nova etapa esportiva oberta a les persones que estimen caminar però també a aquelles que gaudixen corrent. Ho va fer amb la celebració de la primera cursa solidària Pego contra el càncer que va congregar més de 500 persones al Pla de la Font, que era el lloc d'eixida d'esta carrera. Així ens ho explicava la vicepresidenta de l'Associació Pegolina, Char Franqueza.
Hasta ara sols era una caminata, però enguany vam pensar, sobretot la gent més jove de la Junta, podríem fer algo nou, com una cursa, en la que resultarà atractiu a més gent que poguera escriure's, uns que s'interessen més córrer i els altres caminar.
Amb un dia radiant, tot i que marcat pel vent, la primera cursa solidària contra el càncer va transcorrer amb normalitat, amb els dos circuits, caminar i córrer, ben marcats per la col·laboració de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Pego, el Club Dorsal d'Àneu i la policia local. De fet, l'Associació Esperança els ha agraït públicament eixa ajuda, un agraïment que feia extensible a tota la gent que ha participat, perquè afirmen que gràcies a la seva col·laboració i suport han fet un pas més en la lluita contra el càncer i en la creació de consciència sobre la importància de la salut. En esta nova modalitat d'esdeveniment esportiu, no perdre el pols a l'adrenalina que suposa creuar la meta en les primeres posicions és important i va haver trofeus per a les tres primeres posicions en categoria masculina i femenina pel que fa a la modalitat de cursa. Els tres primers corredors a creuar la meta van ser Mauricio Caballero del Club Pegolí Dorsal d'Àneu amb un temps de 18 minuts i 28 segons, seguit per José Javier Luque Moreno amb 19 minuts i 13 segons i Jaume Alemany del Club d'Atletisme Calapatar Blue amb 19 minuts i 36 segons. La primera dona en arribar a meta va ser Neus Alentado Mateu del Club d'Atletisme Calapatar Blue amb 20 minuts i 32 segons, seguida per Maria Sánchez Martínez del Club d'Atletisme Sense Pressa del Verger amb 20 minuts i 47 segons i en tercera posició trobem a Lucía Ferrando Sánchez, que és del Club Ondara Triesport amb 21 minuts i 07 segons. Els diners recaptats per aquest esdeveniment solidari es destinaran a la investigació contra el càncer. Concretament, aniran a l'àrea oncològica de l'Institut d'Investigació Sanitària, que treballa en centres com l'Hospital Clínic, la FE i l'Institut Valencià d'Oncologia. L'associació Esperança posa el focus en la investigació perquè considera que és la base per a trobar solucions viables a la cura contra el càncer, una malaltia amb múltiples variants que no entén ni de gèneres, ni de religions, ni de races, ni d'edats. Per això exposa Franqueza, Charo Franqueza, que cal pensar que tot el món pot patir un càncer. I amb esta filosofia defensa la vicepresidenta de l'Associació Esperança que estem davant una lluita comuna.
Això és una organització que es fa en bé de ser primerament que investigació. Perquè hi ha que pensar que avui som o en sou vosaltres i el dia de demà pot ser tots vosaltres. Entonces, que és una lucha comú, que tenim tots que posar tots els esforços per veure com podem combatir de la millor manera aquesta malaltia.
Tot i que avui tenim encara un ambient suau, han baixat les temperatures, però no de manera dràstica, el cert és que hem d'anar preparant el canvi d'armari, almenys temporalment, perquè esta setmana baixaran les temperatures de manera progressiva i general, amb gelades generalitzades a partir de la segona part de la setmana. És la massa d'aire freda d'origen àrtic que arribarà a la península pel Cantàbric i els Pirineus, la que ens farà arribar poca humitat, poca precipitació, però molt de fred, sobretot a partir de divendres. Avui tenim unes hores amb un 45% de probabilitat de precipitació. Podrien caure quatre gotes al voltant de les 4 de la vesprada i després entre les 9 i les 10 de la nit. Però, en general, tindrem el cel amb nuvolositat abundant i una sensació tèrmica de més fred de la que pot ser faça. Les temperatures estaran entre els 12 graus de mínima i els 20 de màxima i el vent bufarà fluix de component sud-oest. Pel que fa a demà, continuarem amb nuvolositat abundant, tot i que veurem bastant el sol també, i per la vesprada nit el cel estarà ras. Temperatures més baixes que les d'avui, 11 graus de mínima, 17 de màxima per a dimarts, i el vent bufarà majoritàriament al voltant de 10 km per hora de component variable, però dominarà la component sud-oest. Fins ací l'informatiu d'avui dilluns 17 de novembre. Gràcies per acompanyar-nos i desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada. Fins a demà, adeu.